Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Que anem camí de 9:15 del matí d'aquest dilluns, que us diem que és un dilluns de castanyada, ho serà sobretot a partir del vespre i de la nit, amb el permís del Halloween, evidentment, que això ja ha arribat també per quedar-se a casa nostra, però vaja, avui ha de ser dia de moniatos, de castanyes i de panellets, ja en parlarem, ja tindrem temps de parlar-ne al llarg del programa d'avui, en una jornada en què, evidentment, estem pendents de les informacions que ens arribin del Brasil, ja no tant pel resultat, us l'hem dit, extremadament ajustat, però sobretot per veure a partir d'ara què és el que passa, com Bolsonaro gestiona la seva derrota a les urnes. Veurem què és el que acabi passant. Aquestes pròximes hores seran molt interessants de seguir, d'abordar i de parlar avui en temps de tertúlia. Abans de tot plegar, teníem ganes de parlar de la universitat a casa nostra, del sistema universitari a casa nostra. Estem també en un moment de temps de canvi. Us explicàvem avui en arrencar el programa que tenim una nova llei de recerca, tenim una nova llei d'universitats, que hi ha coses del panorama que estan canviant. Avui ho volíem abordar tot plegat amb en Josep Antoni Rom, que és el nou rector de la Universitat Ramon Llull. Com estem, rector? Bon dia. Benvingut.
Bueno, molt content d'estar aquí disfrutant del pont amb tots vosaltres.
Sou de treballar, també, eh?
Sí, bueno, però diuen que la feina dignifica l'home. Això és una mica camama per gran part de la població mundial, però diguem-ne que...
No sabem què va ser primer, no?
Sí, sí, correcte.
Que és el problema, de l'expressió. En Josep Antoni Rom, com aquell que diu, pràcticament també està estrenant rectorat. En un moment, escolta, ha sigut arribar a vostè i canviar fins i tot de conseller. Vull dir que...
Correcte.
Podrà pràcticament estrenar-ho tot en el sector universitari.
Bueno, a mi m'agrada fer les coses ben grosses. Això, esclar, no podia tenir... Fa un mes que soc rector.
Sí.
En aquest mes, com vostè ha comentat perfectament, portem tot un any molt mogut a nivell legislatiu i s'estan portant a terme en aquest mes precisament la cursa final d'una sèrie de projectes legislatius. Tenim canvis en el govern, per tant, tenim canvis d'interlocutors... I per acabar-ho d'obar, tot just arrenca un curs en què és el primer cop que es normalitza bastant la situació en relació als anys anteriors, no? Aleshores, les dinàmiques tornen a ser diferents. Tenim una generació pandèmia, tenim uns estudiants que han estat uns cursos convivint a la universitat d'una manera diferent i cal recuperar-los perquè al final ja tots sabeu, a tots els que esteu escoltant, que l'ésser humà és molt rutinari, necessita la rutina per poder conviure el dia a dia. Aleshores, la pandèmia també ens ha dut a un canvi d'hàbits en el model de formació, en les relacions entre professors i estudiants, etcètera, etcètera. I ara tenim una generació pandèmia que també hem d'ajudar a que recuperi dinàmiques que eren pròpies de la universitat abans del confinament.
En quedarà alguna cosa de la universitat pandèmica en aquesta nova etapa? És a dir, alguna de les coses que es van haver de fer en la manera d'ensenyar i d'apropar-se a l'alumne per culpa de la pandèmia, potser millorades, potser canviades, però acabaran quedant en el sistema o no?
A veure, aquesta és una pregunta molt bona. Bueno, a veure... Totes les preguntes són bones. Perdó, Això. No, totes les preguntes tenen valor. Aquesta és molt bona perquè la gran qüestió és totes les comunitats humanes tendim a generar cultures diverses en funció de circumstàncies, de canvis de valors culturals, d'hàbits, etcètera, etcètera. Som sedentaris, som nòmades, vivim al camp, passem a viure a les ciutats, o sigui, i això genera cultures. O sigui, jo crec fermament que s'ha generat una cultura pandèmica. Una cosa que, més enllà de tenir el virus, afecta, diguem-ne, el virus de la quotidianitat. Amb hàbits, costums, a totes les empreses i administracions la gent reclama que si vull fer teletreball, que si vull això... O sigui, hi ha un canvi d'hàbits. Vale, això afecta el món de l'ensenyament? O, evidentment que sí, perquè el món de l'ensenyament va quedar totalment tancat. i les universitats, en funció de les nostres possibilitats, vam fer uns grans esforços, que van tenir una certa èpica, eh? Que això també ha afectat al professorat, i això va tenir una certa èpica. Per què? Perquè, per exemple, la Universitat Ramon Llull, en un cap de setmana, ho va canviar tot. D'un divendres a un dilluns va canviar tot el model. I l'admirable és que la gent s'hi va adaptar. Però, ja dic, alimentats una mica per l'adrenalina. Saps què passa? Aprens molt d'aquests canvis de fer. Això és, una part s'incorpora i una part no. La qüestió és fins a quin punt som capaços d'adaptar-nos a un model híbrid. Perquè no el perdrem, aquesta hibridació no la perdem. Però això té un hàndicap, que vol dir que des d'una concepció de l'ensenyament, ja sé que això la gent li ho fent una mica a vegades, l'ensenyament com un mercat, si mirem totes les xifres mundials del sector de l'ensenyament, veurem que en els darrers anys no para d'haver-hi un creixement increïble d'inversions privades en el sector de l'ensenyament. Això a nivell mundial. Aquestes inversions privades a nivell d'ensenyament, en principi, es donen perquè el rèdit conseqüent d'una inversió en ensenyament en sistemes híbrids o online, evidentment, té uns costos de personal diferents als models presencials tradicionals. Això facilita l'oferta en el mercat, multiplica l'oferta, multiplica la competència, i aleshores, diguem-ne que a les universitats que venim de models tradicionals i que ens adaptem a aquesta actualitat, hem de tenir molt ull en com es defineix els models de qualitats que tenen el d'abans i el nou.
No.
És un bon repte.
Quin diagnòstic em fa vostè del moment actual del sistema universitari català? Dic perquè vostè agafa ara, des de fa un mes, el rectorat de la universitat i, per tant, ha de tenir clar, diguem-ne, en quin ecosistema es mou la Universitat Ramon Llull i què és el que vostè vol aconseguir-hi, no?
Bé, com sap vostè i saben alguns dels que ens escolten, la Universitat Ramon Llull és molt rara. I raresa, en aquest sentit, no vol dir friquisme. Vol dir raresa en quant a particularitat de model d'organització. Mm-hmm. És un model pràcticament a nivell mundial únic, perquè som una federació. Federació significa diversitat i significa una gran complexitat de relacions i de compartir filosofies que són diverses, no? Per a buscar una personalitat comuna. Això ens dona un estatus molt especial a nivell no només de l'estat espanyol, sinó fins i tot d'Europa. Però en el cas de casa nostra, hi ha una cosa molt interessant que durant més d'una dècada s'ha construït un bon model de sistema universitari català en el qual hi ha una certa coordinació de les 12 universitats catalanes, que són, evidentment, radicalment diferents i on el bloc, com és lògic, el bloc d'universitats públiques manté una dinàmica i unes relacions particulars amb l'administració perquè és l'administrat directe. Però això no treu de que existeixi un model en què la suma genera un ecosistema que és d'una especial riquesa qualitativa. Clar, tots saben que a Catalunya fa molts anys que l'esforç de recerca és especialment notable. Tenim un hàndicap greu, com passa a tot l'estat espanyol, que la translació de la recerca a la recerca aplicada, o sigui, la transferència, encara és pobra, ens afecta molt el sistema de pimes. A l'estat espanyol hi ha 7 milions de pimes. O sigui, és difícil potenciar la recerca en tot això. Ara fa poc, per exemple, l'estat espanyol ha fet un pla per retenir talent, perquè se'ns van els joves, cosa que no m'estranya, perquè si donem poques oportunitats, aquesta retenció de talent, el que és un intent de dir, escolteu, hi ha una gran contradicció, com podem tenir aquests nivells d'excel·lència i després el jovent se'ns va? Pues, perquè tenim els nivells d'excel·lència, però al final no aconseguim això que els israelis fan tan bé, que jo li dic la simbiosi, que és que realment tota la universitat i l'empresa estan absolutament alineades. Això aquí costa molt, molt, molt.
Vosaltres detecteu a les aules que els alumnes, les alumnes, a mesura que van acabant el seu camí acadèmic, tenen clar que el seu futur passa per fora?
Val, a veure, això va per barris. Sí, a veure, tres coses. La primera, és evident que els estudiants que finalitzen els estudis ara es troben en un context. Aquest context tendeix a que aquests estudiants en alguns aspectes es deprimeixin, siguin poc esperançats perquè diuen, però bueno, quina mena de societat m'estàs deixant? I a més, les ofertes de treball que em dones no es corresponen a la meva formació, etcètera, etcètera. Clar, aquest gap, un sistema universitari que dona una formació excel·lent i un sistema econòmic que no és capaç d'absorbir aquesta formació, o almenys no és capaç d'observar-lo en totes les àrees, perquè, com tots vostès saben, per exemple, a nivell tecnològic, el dèficit d'informàtics, enginyers informàtics, etc., és bestial, no? I en aquest cas el mercat sí que té un problema. Té un problema de que l'oferta és molt, bueno, és molt superior a la demanda de tècnics, no? Perdó, o sigui, la demanda és molt superior a l'oferta.
La demanda és molt superior a l'oferta, sí.
Aleshores, clar, però en altres àmbits això no acaba de quadrar, per motius que tots vostès saben, que hem parlat mil vegades, que es parlen constantment, el model econòmic, la dependència del sector serveis, el tema del turisme, etcètera. Vale. La qüestió és que no tenir unes estratègies molt definides o no prou incisives en aquestes coses, pues, i no trobar la simbiosi correcta entre universitat i empresa, evidentment és un hàndicap. Jo crec que el gran repte nostre és aquest, eh? És com baixar a terra.
La llei d'universitats nova que s'està... Bueno, que ha arribat, diguem-ne, no? La nova llei de recerca, ajuden a solucionar això en alguna mesura?
A veure...
Això em refereixo a aquesta simbiosi entre la universitat i l'empresa, que a més vostè la coneix molt bé, perquè ara ha començat a fer de rector, però els darrers anys, diguem-ne, la universitat ha treballat en això, justament, eh?
Sí, no? I a Catalunya hi ha hagut grans plans, eh? Per exemple, ara celebrem el 10è aniversari del Pla de Doctorats Industrials. Uh-huh. Jo mateix he estat director de tesis de doctorat industrial, que és una mica aquesta línia que dic de la simbiosi, dic com fer un esforç per finançar unes recerques de joves que no els posem a la universitat, sinó que els posem a l'empresa perquè facin una tesi doctoral. Ah, això és un grandíssim exemple de cooperació, del que estic dient de com superar, com millorar la transferència entre universitat i empresa. Però això, clar, no deixa de ser un pla que afecta unes centenars de persones i que és difícil de traduir a tot el sistema. No? Què passa amb les lleis? En aquests moments ens movem en un territori curiós perquè s'ha aprovat una llei de la ciència espanyola, estem amb voluntat d'aprovar una llei de la ciència de Catalunya i, per altra banda, tenim una llei orgànica d'universitats. És un totum revolutum, la tempesta perfecta. Aquesta tempesta perfecta, evidentment, no cal ser ingenu, no és casualitat, està molt lligada a determinats criteris que venen donats de la Comissió Europea, que ens diu, ei, heu de regularitzar determinades coses. Com, per exemple, la llei de la ciència espanyola intenta fer un pas endavant en regularitzar les figures contractuals dels recercadors en el sistema públic de recerca.
Sí.
Intenta fer un passet en quant a la relació entre recercadors de les universitats i empresa. És un avenç, sens dubte és un avenç, no? I fins i tot això està acompanyat d'alguns decrets i algunes coses que podrien portar a un intent d'ajudar al finançament mixt d'algunes coses, o a treure talent estranger per les startups. O sigui, hi ha tot un teixit de coses que estan molt lligades a una sensibilitat molt europea. Personalment, jo continuo pensant que el diàleg entre sistema de recerca universitari públic i empresa continua sent d'una certa desconfiança, però això és un problema endèmic, cultural, de com entenem el model d'emprenedoria i el paper que li donem al regulador. Nosaltres som una societat una mica estatalista, el qual significa que el regulador creu que pot dissenyar el pla i de vegades es deixa fora el subjecte, per exemple, l'empresa. O sigui, aquestes coses són molt complexes i requereix... Però totes aquestes lleis, a veure, no seran perfectes, però com a mínim tenen voluntat d'adreçar la situació. La LOSU, que no s'ha aprovat encara, implica una demanda claríssima d'actualització de les relacions del sistema universitari per part d'Europa i, sens dubte, és un avenç. És un avenç per a tots, no igual. Per exemple, nosaltres ens queixem de que és increïble que la LOSU a les universitats privades, sobretot les que són sense afany de lucre com la nostra, que fem recerca des de fa més de 100 anys, perquè institucions com l'IQS fa més de 100 anys que fan recerca, i cada cop i volta diuen... Però esteu exclosos del capítol 13, que és el capítol que esmenta el valor de la recerca en una llei d'universitats. Dius, bueno, això què està passant? Bueno, doncs jo crec que aquí encara hi ha molta ideologia i són coses que, evidentment, amb les que nosaltres naveguem. No?
Què passa? Que això acaba tenint una incidència directa, per exemple, en el cas català, on hi ha aquest ecosistema d'aquestes 11, 12 universitats, no? A les quals... pràcticament la meitat sou universitats privades. De fet, vivim en un ecosistema català on fins i tot hi ha universitats privades com la UOC o la Universitat de Vic que són finançades directament pel sistema públic, d'altres que no hi esteu. És a dir, aquesta concepció que pot tenir més o menys ideologia darrere, en el cas del model català d'universitats, té una incidència directa.
El model català d'universitat és un model que probablement és l'ecosistema més, per una banda, més particular, per altra banda, més compacte, i per altra banda, amb més, jo diria, com ho diria, més obert, més de l'estat espanyol. Aleshores, en aquest ecosistema es donen aquestes tres particularitats. Hi ha unes universitats públiques, unes universitats privades, però que són, hi ha finançament públic, i després hi ha unes universitats privades, però només sense afany de lucre. O sigui, una característica del sistema català és que no hi ha universitats privades mercantilistes. Que, o sigui, en contrast amb el model de Madrid, no hi ha universitats privades mercantilistes. Això permet, evidentment, que hi hagi unes línies de diàleg, o sigui, que hi hagi algunes coses que es comparteixen. Per exemple, estem parlant molt de recerca. La recerca és una cosa que es comparteix, perquè la recerca és coneixement. En el moment que publiques, tota recerca és pública. O sigui, no existeix una... O sigui, fins i tot venint d'institucions privades, no existeix una recerca privada. Perquè en el moment que la recerca es publica, i les publicacions són el paràmetre d'avaluació de la recerca, o sigui, ja ho saben, és com un primus inter pares, o sigui, jo faig una recerca, intento que es publiqui en una publicació d'aquestes internacionals o el que sigui. Hi ha uns avaluadors. Aquests avaluadors són com jo, però no saben qui sóc jo. I diuen, ui, això està bé, està malament, escolta, t'has equivocat aquí, has de corregir, o això és un pepino, o sigui, que no pots ni publicar-ho. O sigui, hi ha un sistema d'avaluació que al final fa que tota recerca sigui pública. Per tant, tota recerca és un bé social. En aquest sentit, això en el sistema, jo crec que en el sistema català és molt compartit.
En aquest sentit, jo explicava abans que quan vostè estrenava el rectorat, pràcticament ho ha fet coincidint amb l'arribada d'un nou conseller. Vostè em deia, home, que hi hagi aquests canvis també fa que et canviïn els interlocutors, no? D'alguna manera els referents. Què tal aquest aterratge amb el nou govern i aquests contactes?
Bueno, jo m'hi sento molt identificat amb el conseller perquè porta menys temps que jo i tot. Aleshores, clar, el conseller té davant una feina important. En tota la complexitat d'una organització implica que necessites un temps per entendre-la, que és el mateix que em passa a mi. O sigui, si vostès em pregunten moltes coses de la universitat, pues segurament la meva resposta no serà correcta, perquè hi ha moltes coses que jo desconec encara. El conseller està en un procés de conèixer-nos, d'interlocutar amb tots nosaltres, i evidentment... A més, en un moment especial pel departament, perquè ja hem dit abans, perquè tenen sobre en el Parlament una llei de la ciència catalana, una llei que regula i que nosaltres estem molt d'acord i que hem treballat molt i que s'ha consensuat moltíssim, perquè és una llei que respon a intentar visualitzar les particularitats del sistema de recerca català. Això és un repte important que té ara mateix. I després els reptes de la quotidianitat, els temes del finançament de les universitats públiques, els temes de relació amb tota aquesta legislació que es genera des de Madrid. A veure, té reptes molt importants, i confio que tingui, i ho té, perquè té una experiència tremenda aquest conseller. Segur que tindrà el sentit comú i la capacitat de gestionar aquestes coses.
Vostè deia abans, hi ha moltes qüestions encara fins i tot d'ideologia, fins i tot, per exemple, en la concepció o en com pensar la relació de la universitat amb l'empresa, que això va ser una reticència molt important, fins i tot en la universitat pública, que també en aquest sentit ha començat a fer un camí, diguem-ne, per entendre que aquest ha de ser el futur.
Absolutament.
El govern català, l'actual govern català, vostè creu que té la sensibilitat adequada cap a aquest model universitari català de convivència entre universitats privades i universitats públiques? Ho dic perquè ara, per exemple, s'està discutint els pressupostos, no? I vostè em dirà, a veure, els pressupostos afectaran directament les universitats públiques del país. Home, sí, segur, però quan hi ha, per exemple, qüestions com la recerca, etcètera, de fons, aquests pressupostos no només afectaran les universitats públiques.
Sí, nosaltres fa temps que estem en diàleg reclamant totes les universitats, diguem-ne, sense afany de lucre. Estem en diàleg reclamant des de fa temps determinats ajuts. En aquest any, precisament, algun ajut hem rebut per la recerca, però això s'ha de sistematitzar més. El que passa és que el nostre marc de relació, i que això afectarà pressupostos, d'aquesta regulació de que hi hagi alguna subvenció de recerca a les universitats sense afany de lucre, això ve molt marcat per la llei de la ciència. O sigui, la llei de la ciència seria el marc regulador d'aquest aspecte, perquè la llei de la ciència catalana, a diferència de la llei de la ciència espanyola, sí que situa les universitats sense afany de lucre en un cert nivell de corresponsabilitat en quant al model de recerca català.
D'alguna manera, és la llei que permetria visualitzar o reflectir exactament la posició en la qual esteu, no? Entenc, també, els centres com la Universitat Ramon Llull.
Una mica sí. Penseu una cosa, o sigui, la recerca, com és aquest espai compartit, nosaltres, evidentment, de tota la vida participem a les convocatòries competitives de recerca tant de les administracions catalana, europea o espanyola. Mm-hmm. En aquestes convocatòries es presenten els nostres recercadors i recercadores, tenen uns resultats i adquireixen la responsabilitat de gestionar uns projectes de recerca amb fons europeus, estatals, catalans, etc. Vale, això ja fa molt de temps que és així. La particularitat en la que no estem, diguem-ne, seria en la sistematització d'una regulació d'un cert finançament per l'impuls de la gestió de la recerca en general. O sigui, que nosaltres tinguéssim, per exemple, més recursos per poder finançar més tesis doctorals. Les tesis doctorals són el pilar de la recerca. O sigui, és com fer la fonamentació de l'edifici, no? Clar, nosaltres a nivell propi aconseguim, la Universitat Ramon Llull, d'empreses o de fons propis, finança una part dels ajuts a alguns dels nostres doctorants. Però, evidentment, això és molt costós perquè nosaltres no tenim ànim d'afany de lucre, però la prioritat és mantenir-ho tot. Per tant, una part pot anar això, però tampoc aconseguirem finançar totes les tesis doctorals. Vale, en això, un finançament públic a partir de la llei de la ciència que tingui més en compte aquestes coses ens ajudaria a tirar endavant, a fer créixer fins i tot el model de recerca de la universitat, que ja dic, a la Llull és una cultura. O sigui, no és que diguis, oh, ostres, tu, clar, tota la vida s'han dedicat a fer classes i ara se'ls desperta el tema de la recerca. No, ostres, jo porto 30 anys a la Universitat Ramon Llull. Fa dècades que fem recerca. I alguns la feien abans de començar la Universitat Ramon Llull. Per tant, és un tema cultural, forma part de la universitat.
Justament la recerca és una de les... La recerca entesa també com el camí, diguem-ne, per posicionar una universitat com la Universitat Ramon Llull en el panorama universitari català, espanyol, europeu, és una de les seves prioritats al capdavant del rectorat? No?
Sí, sens dubte. Pensi una cosa, per exemple... Jo soc catedràtic de publicitat i màrqueting. Mm-hmm. I una cosa que vaig aprendre de molt jove, quan treballava com a professional, i la veritat és que he treballat com a professional molts anys, perquè he conservat clients durant molts anys de la meva carrera acadèmica. Una cosa que aprens molt ràpid és que el nivell de complexitat del màrqueting està directament relacionat amb el nivell de competència. O sigui, quan hi ha un sector on la competència és més i més, s'incrementa, el nivell de complexitat de l'estratègia de màrqueting en aquell sector és més gran. Evidentment, si el sector no té competència, la complexitat és menor. I si el sector és competència zero, és això que anomenem en llenguatge popular monopoli. Que no cal que sigui un monopoli de l'Estat, pot ser un monopoli empresarial. O sigui, no sé, jo si vull, si llogo un pis i vull aigua per l'aixeta, no puc trucar a més d'un. Vale? Per tant, aquest un, al màrqueting no li cal. Vale? Però a mesura que augmenta la complexitat, el màrqueting va augmentant. I quan estàs en un sector de competència bestial, aleshores, clar, les estratègies són molt difícils d'implementar perquè tothom està competint. Vale? Aleshores, què és el que passa? En el món universitari mundial, en un món global, la competència universitària és mundial. La Universitat Ramon Llull té l'orgull de ser la institució de l'Estat espanyol amb un percentatge més elevat d'estudiants estrangers. Un 25% en aquests moments. Un 25% d'estudiants estrangers és una bogeria. Implica que, culturalment, les organitzacions on estan aquests estudiants també canvien els paràmetres mentals. Ok. Aleshores, et trobes que estàs en un entorn que és el món. En aquest entorn que és el món, aquesta persona que ve de... que pot venir de Buenos Aires o pot venir de Singapur, aquesta persona com sap que val la pena venir aquí? Vale, això li diuen els rànquings. Per tant, a mesura que la competència universitària augmenta a nivell global, augmenta la importància dels rànquings. I què és el que passa? Que un dels paràmetres característics de valoració d'aquests rànquings és la recerca. O sigui, si tu no tens uns resultats interessants en recerca, i això es mereix a partir de publicacions, etcètera, etcètera, aquests rànquings no et tracten prou bé. Aleshores, és veritat que mesuren també altres coses, en les que nosaltres som molt exitosos, com nivells d'ocupabilitat. O sigui, quin nivell d'ocupabilitat tenen els nostres agressats? O nivells d'internacionalització? Tots aquests factors també els tenen en compte, eh? I per això nosaltres quedem bastant bé en els rànquings. Però insisteixo, és com qualsevol sector de competència alta. Per molt que li fiquis, és dificilíssim. Per tant, tota inversió en recerca, tot potencial, tot creixement de la qualitat de la recerca a la Universitat Ramon Llull és important per a mi, perquè això repercuteix en aquestes estratègies de competència mundial. No només local, mundial.
Entenc que aquí hi ha un repte postpandèmic, que és recuperar estudiants internacionals.
Bueno, si hem de mesurar-ho des dels nostres resultats, déu-n'hi-do el que hem recuperat. Déu-n'hi-do el que hem recuperat. És veritat que això va per famílies, que vol dir que en una organització com la nostra, que és un conjunt de famílies, algunes famílies estan més internacionalitzades que altres. Diguem-ne que algunes mengen cada dia fricandó i en les altres hi ha sushi i, saps? O sigui, hi ha empanades argentines i una barreja de tot. Però el fet és que globalment és una política en la que hem recuperat terreny. Sí.
En Josep Antoni Rom és el nou rector de la Universitat Ramon Llull. Fa un mes que ha arribat al càrrec. Molta sort, molts encerts.
Moltes gràcies.
I bon curs, que el repte és majúscul.
Bueno, bon curs a tothom. Vull recordar-li a l'audiència una cosa que m'agrada molt explicar com a professor. Escolta, els estudiants tota la vida que els dic, escolteu, cada curs és fantàstic perquè és un reset. De cop i volta, els marcadors es posen a zero i tornem a lluitar per noves assignatures, per nous reptes, per canviar. I, per tant, tot curs és un reset per tothom. Si ens ho plantegem d'aquesta manera, no importa si estàs a la universitat o no, escolteu, donem-nos noves oportunitats en un món complex i que està molt marcat per les distorsions per trobar maneres de ser solidaris entre nosaltres.
Que vagi molt bé, molta sort.
Gràcies.
Un plaer, gràcies per haver-nos acompanyat. Mira, passant ja pràcticament 10 minuts del punt de les 9 del matí, farem una pausa. Seguim en directe aquí al matí, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.